L'historiador pretenc Pau Rodríguez Cabanaca acaba de publicar De la cunària a la ciutat del Prat, breu manual d'història pretenca. És un llibre que té una estructura similar al blog i al perfil de les xarxes socials, La cunària 08820, i amb què pretén arribar a donar a conèixer l'ampla història que té el municipi. Estem amb ell. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, com anem?
En primer lloc, és un llibre que neix rere una pregunta que et planteges durant la pandèmia, que és què fer?
Exacte, una mica un format que va néixer a la pandèmia va ser passar a les xarxes socials. De tot, vam trobar vídeos de física, vídeos d'animals, vídeos de cuina, que passaven directament a la cuina i la gent, clar, no podia fer una altra cosa que mirar vídeos aleshores i va ser una bona manera de divulgar el coneixement i de fer-lo més democràtic.
El llibre està estructurat en 7 apartats, arrenca amb un passeig per la història del Prat, que pretén demostrar també que el municipi té molta història i que arrenca, de fet, fa molts segles enrere.
Exacte, la idea era demostrar que, òbviament, això entre historiadors, historiadores i una mica la comunitat que va seguir la història local se sap, que des del segle X hi ha constància de poblament humà, però és un tòpic, és un mantra que no deixa de repetir molta gent que el Prat no té història, que neix amb l'aeroport o que té 200 anys com a molt. És un tòpic que intentem sempre desmuntar i que iniciatives com aquesta doncs, ho remarquen i ho repeteixen.
En aquest sentit, quin és l'origen que té el Prat?
L'origen té un origen medieval en el sentit de que hem de tenir molt present que això és un delta que es va formant durant els segles i que en època medieval encara era insalubre i costava d'habitar. En canvi, la colonització que es va donant en paral·lel a les matrius parroquials, que eren Sant Boi i l'Hospitalet, provoca que un grup de gent s'agrupi entorn a una església i acabi conformant el que ara és el Prat.
Al llarg d'aquest doncs, repàs històric que fas, hi ha diverses dates no? destacades, que són doncs, això, des del segle X, pràcticament, no? que és com doncs, les primeres constàncies, després la independència no? del Prat de Llobregat i tal com el coneixem avui, fins a l'evolució que ha tingut el municipi al llarg dels anys.
Exacte, per exemple, la primera constatació documental del Prat és de l'any 965 i és simplement una compra-venta en el qual un donador dona les seves terres al monestir de Sant Cuat. Clar, podria ser un fet totalment anecdòtic, però no, realment constata un poblament al Prat. D'altres, com la independència, com bé has dit, del 1555, demostra que hi ha una voluntat d'un agrupament, una germanor de persones, que per necessitats i també per interessos comuns acaben fonant una parròquia pròpia i no és fins al 1689 quan se li atorga legalment la categoria de poble, de municipi.
Pau, el terme la cunària, que surt al títol del llibre també, és com es coneixia aquest territori durant l'alta edat mitjana i dona nom al blog i també al perfil de les xarxes socials. Explica'ns una mica també per què.
Clar, és un tema complicat perquè hi ha hagut moltes interpretacions al respecte. Jo quan vaig començar el 2020, òbviament tenia 4 nocions d'història del Prat i vaig pensar, òbviament, en el doctor Codina, en el doctor Jaume Codina. Sí. En la seva obra, La gent del fang, fa una interpretació que a dia d'avui ha quedat una mica arcaica en el sentit que intenta demostrar que l'anària, que és el topònim que es demostra que és el Prat occidental, intenta demostrar que és una contracció llatina del terme lacunària, que voldria dir un terme de llacunes i com era el delta aleshores. Però bueno, cada historiador ha anat dient la seva i a dia d'avui l'opinió majoritària afirma que és més un terme cèltic de landes que seria terra de pastures, de llana. Així que és curiós com la història va avançant i al final no és una ciència certa i exacta, sinó que cada historiador té la seva opinió.
Ara que hem fet referència, de fet, a la cunària, també el llibre intenta ser una mica com el blog, no? I també com el propi perfil de xarxes socials, bàsicament Instagram, no? I fer com una petita càpsula, no? de cada història.
Exacte. El format és una mica traslladar un compte d'Instagram de qualsevol mena a un format llibre. Clar, això pot semblar molt fàcil, és una idea bastant senzilla, però la síntesi i l'accessibilitat al final són una de les qüestions que més preocupen a un historiador, perquè al final podem fer molta recerca, però si no sabem traslladar-la al gran públic, a les persones, no té sentit la nostra feina. I en aquest sentit, el llibre és això, intentar fer un post d'Instagram en un capítol. El primer capítol, per exemple, és, com hem comentat, de narracions històriques, una mica conte, com va fer en Jaume Codina a La gent del fang, anar capítol a capítol i anar explicant la història. Però, en canvi, la resta de capítols són molt monotemàtics, és a dir, podem trobar dues pàgines que parlin d'una massa concreta, dues pàgines que parlin d'un personatge concret. I una mica és això, a fer la síntesi en un llibre. No com una enciclopèdia, que és un format que la gent tira cap enrere a escoltar la paraula enciclopèdia, però sí de manual, de consulta, que si algú només vol llegir-se el segon capítol, ho pot fer tranquil·lament.
De fet, ara que doncs això, desglossem una mica els capítols, el segon, de fet, està dedicat al patrimoni arquitectònic i així com passa amb la història, no? Que deies que tothom, oh, i aquest mantra, no? De que el Prat té poca història, també hi ha aquest mantra, potser, no? De que el Prat també té poca patrimoni arquitectònic i això no és cert, vaja.
Clar, no, òbviament no tenim termes romanes ni grans castells medievals, però tenim petits exemples que durant diferents temps han servit per diferents usos. Un bon exemple és l'Artesà, un ateneu que ha servit de tot, de sala de ball, de centre polític i ara mateix de restauració. És un exemple molt evident. La pròpia església, l'Ajuntament, masies concretes que molta gent ja les té molt folcloritzades o molt disperses i, òbviament, no convivim a dia d'avui amb masies, però han marcat la història del Prat. Al final és això, un patrimoni que hem de protegir, que hem de valorar, que li hem de donar un ús, òbviament, i que hem d'entendre en el seu context. Cada patrimoni, cada edifici, cada personatge té el seu context i això és una mica el que intenta el llibre explicar.
En aquest sentit, creus que es té prou en valor el patrimoni i en aquest sentit si es protegeix prou?
Com a historiador hauria de dir que no, perquè al final tot són diners, tot intenta donar-se un ús de cada cosa. I òbviament una masia en runes ningú li donarà un valor i ningú dedicarà temps i diners a reconstruir-la. Clar, si aquesta masia, aquest patrimoni pot servir per conscienciar per certs valors democràtics, per certs valors memorialístics, aleshores sí que li podem donar un sentit i hi ha un més consens en aquest sentit. Però clar, al final sempre marca el tòpic de que no tenim història i això, vulguis o no, condiciona aquest abandó i aquest oblit que tampoc genera vots, parlant en plata.
En aquest sentit, creus que el llibre, bueno, suposo que té aquest objectiu també, no?, de conscienciar al respecte, perquè d'exemples, ara que en parlaves de les masies, d'exemples en tenim molts, de fet, d'aquelles que fins i tot estaven protegides però que també han estat enderrocades.
Exacte, ja, això passa a tot arreu i el Prat és un exemple clar de tenir un propi inventari, un propi catàleg del patrimoni i sovint oblidar-lo o sovint saltar-se'l. I és un fet que per això estem historiadors, arqueòlegs i tota la comunitat, diguem-ne, cultural, així com el poble, que moltes vegades s'ha mobilitzat en casos com l'Artesà o en els darrers planejaments urbanístics, que clar, al final, si hi ha una consciència darrere, una memòria col·lectiva de que som un poble amb història, és més fàcil combatre aquestes actuacions. En canvi, si per què hem de pensar que som un barri de Barcelona sense història, amb 200 anys no sorgeix aquesta identitat.
Volia preguntar també per un altre dels punts que reconeixes del llibre que t'ha suposat tot un repte, és l'apartat de barris i llocs del Prat. De fet, el Prat se sol dir que no té barris.
Sí, oficialment com a tal no sé ben bé la categoria que té cada districte com a tal. Tinc entès que l'únic que oficialment és un barri és el de Sant Cosme, perquè es va planejar com a barri sencer. Clar, és un fet que ens pot generar dubtes a l'hora de parlar amb qualsevol persona. Potser per mi la Noguera té un sentit diferent que el que puguis tenir tu. La Barceloneta sí, el podem ubicar molt bé sí. I és fàcil, però zones com la Sonilla, la Noguera, el barri de Llevant, són molt abstractes i com tampoc hi ha un sentiment d'identitat propi de cada barri, genera això, que no hi hagi... En els casos, no hem volgut artificialitzar res, però en els casos que era més difícil establir una identitat pròpia, hem intentat posar en context dels propis planejaments urbanístics que va haver-hi, les immigracions que van fomentar el creixement i el naixement d'aquests barris. Una mica és això, intentar no artificialitzar el que no és, però en canvi posar-li context històric perquè la gent vegi que, òbviament, encara que sigui dels anys 80 el seu edifici, té tanta història com ho pot tenir una masia del segle X.
En aquest mateix apartat, de fet, parles, ara estem doncs, ara mateix en ple procés doncs, de creixement cap a sud, no? Amb l'Are Sud, també doncs, aquest planejament que hi ha de l'Eixample Nord, que encara continuarà en els propers anys i que sembla que es reactiva. Però volia preguntar per un dels eixamples anteriors, no? El que vam tenir el 1916 i del qual doncs, no se'n parla gaire, tampoc.
No, és un eixample que ha quedat molt arraconat perquè, òbviament, sembla que ja sigui part del propi nucli antic, que ho és, però el fet de que es fes en aquell any ja significa tot el context que hi ha darrere. Es fa enmig d'una lluita política entre dos partits, el Prat, el Partit Vell i el Partit Nou, i quan arriba el Partit Nou i acaba desfenestrant el caciquisme, planteja noves millores pel Prat i planteja un eixample que era impensable en aquell moment. I una mica és això, trobar aquests encaixos, tant polítics com social o econòmics, en aquesta idea de barris també.
Més coses també que volíem preguntar, també repasses personatges clau, abans feies una pinzellada, no? Sota el títol de Gent del Prat. Parla'ns qui trobarem en aquest apartat.
Ja el propi títol intenta ser abstracte i a l'hora concret, en el sentit de que no hi ha pretencs i pretenques de primera ni podablaves, com seria
de pura cepa.
Òbviament hi ha cognoms que tenen centenars d'anys aquí al Prat, però al final som un poble on hem arribat de tot arreu. I la gent del Prat significa que pot haver-hi gent, això de Socarrel, de vuit cognoms pretencs, com pot haver-hi gent que només hagi passat pel Prat, hagi tingut una activitat concreta i hagi marxat. I en aquest sentit ha estat la idea d'intentar fer una demografia transversal, homes i dones, que és un concepte que hem intentat que costa. Al final ens hem generat en una cultura del patriarcat i això, a nivell historiogràfic també ens passa, no trobar fons de dones. I això és una qüestió que hem de repensar moltes vegades. I en aquest sentit és això, trobar diferents oficis, diferents estrats socioeconòmics i diferents procedències.
També volia preguntar-te, a banda d'aquesta tria dels personatges, també per la tria que hi ha un altre apartat, que és històries i fets, que és això, ja té aquest esperit de càpsula, no?, històrica, per alguna manera. I a mi hi ha una que m'ha cridat molt l'atenció perquè sembla un capítol de crims, no?, que és el crim de Can Ferrés. Explica'ns una mica de què va.
I tant, és...
També hi ha un recull de topònims, d'expressions, no et farem un repàs a totes elles, però digue'm quina és la teva favorita o la que més utilitzes també, fins i tot.
No és que la zonilla jo crec que és un exemple molt clar i també molt, molt significatiu de la castellanització del Prat, que al final és un fet que també hem de tenir present, que no hi ha hagut mai una llengua pròpia per cada territori històricament. Vull dir, el llatí ha passat a l'àrab, l'àrab ha passat al castellà i al català, i al final entendre una mica els toponis amb una clau lingüística és molt interessant. La zonilla és un exemple clar, però les moreres, volia dir que hi havia un canal on creixien moreres i fins que no va arribar el metro no ens vam acordar de que passaven moreres per allà.
I d'expressions, per exemple, amb quina et quedes?
On dia, ara m'agafes en blanc, però ser tan net com la figa de Calnyec, sí, que era un senyor del carrer del Sac, que per tal de que feia lluós el seu gènere, les seves figues, posava un mantell blanc a sota. I clar, feia goig i deien que ser tan net com la figa de Calnyec vol dir que sabies vestir-te, vaja.
Acabes amb el riu i el delta, a més en ple debat, o podríem fins i tot, si fem història, mai millor dit, enèsim debat sobre l'ampliació de l'aeroport de Prat.
Exacte, jo crec que ha sigut el capítol més complicat de tots. Primer perquè no sóc, òbviament, un especialista en medi ambient i m'ha suposat fer un màster accelerat de geologia, de canvi climàtic. Òbviament he comptat amb especialistes amb els quals els dono moltíssimes gràcies perquè no hauria estat possible sense ells. I una mica sintetitzar la història del nostre delta no des de la clau antròpica, que també, sinó des de la clau natural. És a dir, no podem entendre un prat si no és un prat. No podem entendre un prat sense els seus rius, sense un delta en creixement que mai ha tingut una forma de panxa, que mai el riu ha sigut recte, sinó que ha fet giragonses. En aquest sentit, crec que és important que la gent ho tingui present perquè potser d'aquí 200 anys no estem on estem, perquè el delta és un delta. I en aquest sentit, crec que val la pena posar aquest enfoc històric amb el concepte de interdisciplinaritat, és a dir, no som historiadors i tractem només els documents, sinó que hem d'anar a l'arqueologia, hem d'anar a la geologia i hem d'anar al canvi climàtic, perquè al final hem d'entendre el canvi climàtic com una raó històrica, no com una cosa, un bolet que acabi de sortir.
Ja per acabar, Pau, volia preguntar, el llibre, ho dèiem tota l'estona, no?, pretén ser això, doncs, una eina divulgadora d'història, en aquest sentit també inclou diversos codis QR, que on ens portaran això?
Això ens portaran a les xarxes socials on faig difusió, perquè com al final un llibre no pot ser 1.000 pàgines. Només tenim 15 masies, però si a algú li falta alguna o li interessa saber una en concret, pot anar al QR i trobarà totes les masies que fins aleshores he publicat.
Doncs de la canoneria a la ciutat del Prat, breu manual d'història pretenca, és el llibre que acaba de publicar el Pau Rodríguez Cabanac. Moltes gràcies per atendre'ns avui i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.